Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem el programa d'avui dilluns, 3 de febrer del 2025. Un programa en el qual parlarem de la jornada esportiva del cap de setmana, la que ens ha deixat fa escasses hores, fins ahir diumenge, i sobretot centrats en el món de l'hoquei, com fem cada dilluns. Avui, com sempre, amb el nostre company Josep Gomar, repassant marcadors, classificacions i també escoltant els principals protagonistes d'un cap de setmana que en clau d'hoquei ens ha deixat un derbi, el Vilafranca-Calafell, i aquesta setmana que tot just avui comença també ens deixarà un altre, el de diumenge a l'Ateneu, entre Noia i Vilafranca, un partit del qual al llarg de la setmana també anirem parlant i aprofundint, com evidentment es mereix un partit d'aquesta ocasió.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs comencem el programa d'avui, en el qual, com us dèiem, repassarem el que ha donat de si el cap de setmana, i no només el cap de setmana, també els últims 7 dies en l'actualitat de l'hoquei, evidentment parlant dels equips de casa nostra, com fem sempre, i en una setmana que ens ha deixat el partit que vam veure ahir a la poliesportiva entre Calafell i Vilafranca, un derbi força intens, i això sí que es van acabar emportant els del Baix Penedès amb uns últims minuts en què els gols van anar arribant d'un en un, pràcticament consecutius. Un duel que, a més, cal dir-ho, en els primers minuts seguia amb aquest 0-0 inicial, el petit Vilafranca aconseguia mantenir la igualada, aquest empat, potser no arriscant massa, intentant apostar per mantenir-se darrere davant un Calafell molt intens, amb els jugadors que té la seva plantilla, que també li permeten imposar aquest ritme alt de partit, buscar en tot moment la porteria de Xus Fernández, i de fet no va haver d'esperar massa el Calafell per tenir la primera oportunitat amb una directa que fallava Sergi Folguera a 6 minuts del partit, després d'una blava que va veure Humberto Méndez en una acció que potser doncs era evitable, tenint en compte que era l'inici de partit. També els àrbitres van filar prima en aquest sentit i li van mostrar la blava al jugador del Patí Vilafranca. Es salvava el Patí aquí en aquest moment amb una directa que no aconseguia transformar l'equip de Calafell, aturava Xus Fernández, una mica seguint amb la tònica habitual de la temporada, i el 0-0, com dèiem, que es va anar mantenint. Passaven els minuts, el Patí tampoc incomodava el porter rival, i pel que fa al Calafell, doncs sí que s'anaven succeint aquestes arribades, aquests intents llunyans de totes les maneres, però sense premi. Per tant, mitja part, l'empat que es mantenia. Només comença el segon temps. Aquí sí que el Calafell va aconseguir castigar. Els 3 minuts era el mateix Sergi Folguera que aconseguia avançar els de Guillem Cabestany. Era el 0-1. Un Sergi Folguera que després, ja d'una segona part en què el Patí Vilafranca tampoc va canviar el guió, seguia sense incomodar massa la defensa i el porter rival, doncs acabaria veient com el Calafell sentenciava definitivament. A 6 pel final arribava el segon, també de Sergi Folguera. I a partir d'aquí, com dèiem, un gol rere l'altre. El de Gepi Selva a la contra, amb una gran contra del veterà jugador. Han passat, per exemple, al Noia, i que va aconseguir fer el tercer, i també ja el quart de Sergi Mires, aprofitant també una contra, però en aquest cas Sergi Mires rematant el rebot davant del porter. I ja a les acaballes, un gol anul·lat, que no va ser vàlid pel Patí Vilafranca, i a 9 segons pel final sí que arribava a l'1-4 definitiu anotat per Marc Palau. Així doncs, derrota del Patí en aquest derbi contra el Calafell, que com la resta de la jornada repassem amb el nostre company Josep Gomà, que ja el tenim al telèfon. Josep, què tal?
Hola, bona tarda, ben retrobats de nou. Com bé tu deies, nova jornada de la Hockey Lliga amb aquesta nova derrota del Vilafranca davant del Calafell, un Vilafranca que diríem va donar-ho tot. La primera part principalment va poder aguantar el millor nivell del Calafell amb aquest empat a 0 i la segona, doncs, evidentment va costar una mica més. Un Vilafranca que també, igual que el Calafell, pràcticament va jugar amb 6 homes. Un Vilafranca que amb un Bernat Dieste lesionat que no va jugar i també el Calafell amb les baixes de en aquest cas d'Olmo i també del defensa, el local que ara en aquest moment no em surt el seu nom, però que dues baixes importants per l'equip de Guillem Cabestany.
Què et va semblar el partit? Una imatge digna del Patí Vilafranca era el que es podia demanar.
Bueno, va començar de més a menys, de menys a més, un Vilafranca que ja al començament va tenir dificultats per aguantar un Calafell, però bé, el va aguantar, i després de l'errada de la falta directa que va tenir, o l'encert de Xus Fernández que va tenir d'aturar, un Vilafranca que es va créixer una mica, va arribar amb més perill a la porteria de Camps, i doncs bé, va arribar amb aquest 0-0, que era força digne, però que també fredament vèiem que el Calafell en moltes fases d'aquesta primera part dominava, controlava i gastava una mica l'equip vilafranquí, que bé, doncs, hi posava lluita, i posava ganes, un Guillem Pérez que movia molt amb els seus homes per intentar, doncs, intentar estar el més frescos possibles. Però, repeteixo, la segona part ja vam veure un Calafell que va sortir des del primer minut molt fort i va aprofitar les ocasions que va tenir, tant a bola aturada com l'oportunitat de Jepi Selves, que el partidàs que va fer ahir Jepi Selves amb la seva edat increïble, i doncs, un Calafell que va mostrar, doncs, un bon nivell superior al llarg dels 50 minuts a l'equip vilafranquí.
Doncs el que anem a fer ara és escoltar protagonistes d'aquest partit i comencem pel capità del Patí Vilafranca, Joan Vázquez.
Un partit molt intens per part dels dos equips, però no ha pogut ser avui tampoc aquí a casa la victòria, no?
Sí, ja ho sabíem. Sabíem que el Calafell ofereix un nivell molt elevat, tenen jugadors molt ràpids, molt físics, sabíem l'estil de partit que seria, hem intentat fer el màxim que hem pogut, pròpiament hi ha coses que hem de millorar, i bueno, encara queda molta lliga, no estem en una posició bona, ho sabem, i hem de començar a guanyar a partir d'ara ja, sí o sí.
Joan, la setmana que ve a la pista del Noia, continuar treballant i a veure si es pot sumar en aquest derbi penedesenc de nou, no?
Una pista molt complicada, més contra l'etern rival, crec que serà un partit molt maco de cara al públic també, i nosaltres, òbviament, anirem a pels 3 punts, crec que podem, però necessitem aquesta setmana treballar, intentar treballar els errors, intentar ficar-hi remei i enfrontar la jornada amb les màximes ganes possibles.
Josep, alguna cosa a dir?
No, bé, és el que li queda molt bé a Vilafranca, la paraula treball en tots els aspectes i jugar, siguin rivals de la seva lliga o no siguin, aquí ja no val. A més, hi ha aquesta igualtat que, clar, ahir es donava una mica aquesta anècdota de que el Noia podia ajudar el Vilafranca i el Vilafranca podia jugar amb el Noia si hagués guanyat amb el Calafell, no? Per tant, és una hockey lliga molt, molt anivellada, hi ha molta, molta igualtat i que, per tant, s'han de jugar tots els partits. Que passa que, esclar, evidentment, cadascú té el que té.
Anem ara amb un altre protagonista, Sergi Folguera, autor de 2 gols en el partit. L'escoltem.
Sí, la veritat que sabríem que veníem aquí a patir. Crec que sol havíem guanyat 2 equips aquesta temporada aquí. I, bueno, crec que hem fet un partit molt seriós tot el partit i, bueno, sabíem que al final es tindríem i ho hem aprofitat i ens en portem 3 punts d'or aquí.
Sergi, 9 gols hi ha en aquesta hockey lliga. Déu-n'hi-do, no?
Sí, bueno, 9 gols. L'entrenador segurament voldria que em portés algun més, però, bueno, important és anar sumant. És tan còmode anar sumant minuts i sobretot a pistes com avui, pues, treure 3 punts, que són molt importants.
Molt bé, Sergi, enhorabona, que vagi bé.
I tanquem la ronda de protagonistes amb l'entrenador del Calafell, amb Guillem Cabestany.
Jo ja fa bastantes setmanes que comencem a veure la llum a la foscor i cada vegada estem més, quan acaben tots els partits, els últims partits, estem bastant contents de com hem jugat. Evidentment que sempre hi ha errors i coses a corregir, però anem cada vegada estem més satisfets de lo que fem a pista en tots els sentits. Llavors, quan acabes satisfet, normalment es van sumant punts. I ara pues, estem una mica més satisfets de com juguem i a la vegada pues, estem recollint punts. Els voldríem tots, no? Però això tots els equips. I a més, doncs, sumant que és una fora de casa, que sempre és complicadíssim a Vilafranca o Barça, qualsevol.
Doncs fins aquí la crònica del Vilafranca-Calafell. No era l'únic partit pels equips de casa. Digues, Josep, digues.
Afegia un Guillem Cabestany, que va estar molt tranquil la primera part. La segona ja va començar a pressionar molt els seus homes. Evidentment, jugava amb 6, les baixes d'Escala i Olmo. Podien notar-se amb un equip que juga habitualment amb 8 homes. Va intentar, doncs, principalment controlar la primera part i la segona i va posar aquesta marxeta més. I repeteixo, amb aquests partits encara d'aquest Gepi Selva i Sergi Mires, que Sergi Mires segur que ja no continuarà la temporada que ve amb el Calafell, un Gepi Selva que encara, tot i la seva edat, estan a un nivell molt alt.
Doncs anem ara amb l'altre partit, amb representant el Penedesenc, que era l'empatadors entre Caldes i Noia. Un Noia que ha tancat una setmana una miqueta per l'oblit, no? Sobretot el partit a Sant Omer, que va ser duríssim pel desplaçament i tot plegat. I mira, aquest empat a Caldes, també amb el regust agradós d'alguna acció arbitral.
Sí, de fet, hem de reconèixer que el Noia no ha travessat una bona setmana. A la derrota a Sant Omer, penso que mentalment, a part del cansament, fa mal, perquè tot i que va estar de sort, que els resultats encara li van acompanyar per estar doncs, en aquesta situació privilegiada a la Champions, però que, evidentment, amb una victòria hagués aclarit molt, molt el panorama per classificar-se a la fase final. Un Noia que, per exemple, jo diria que Caldes va tenir moltes oportunitats, en va crear, i en aquest cas doncs, el porter Martínez va estar molt encertat, i un Noia que guanyava 1-2 a manca de poquets segons, i l'equip del Caldes aconseguia l'empat a 2. Tot val a sumar, però clar, suma els equips de baix, els equips de dalt. Un empat, per exemple, a Caldes, de la manera que va anar el partit, no és un bon resultat per l'equip de Sant Sadurní. Un equip de Sant Sadurní que parlaves de la paraula cansament, aquesta setmana doncs, tornem a tenir Champions. Un Noia que tornarà a desplaçar-se a Portugal, s'enfrontarà al Porto, un partit importantíssim, però que també ho és per l'equip local, i en aquest cas jugar a Portugal amb un equip que també ho necessita tot és veritablement difícil. Però bé, n'hi ha que diuen sort de poder estar on estan, i altres que diuen, bueno, nosaltres ens hem de conformar allà on som, no? El Noia està a la part alta d'aquesta Champions, ha de seguir treballant, ha de seguir batallant i esperar que, a veure, aquestes jugades que crea, aquestes oportunitats que té, les transformi. I l'aspecte arbitral, doncs, bueno, és el que hi ha i tampoc no podem demanar miracles.
Doncs ho anirem veient, perquè aquesta setmana més hi ha aquest Porto Noia importantíssim a la Champions i després ja ens centrem en aquest derbi entre Noia i Vilafranca a l'Ateneu. Anem amb marcadors, no?
Anem amb marcadors, tu mateix.
Doncs comencem per aquesta Hockey Lliga masculina, en què aquesta setmana la jornada 16 ens ha deixat els següents partits. Voltregà 3, Sant Just 1, Alcoi 1, Igualada 2, Caldes 2, Noia 2, Lleida 3, Barça 4, Liceo 5, Vic 0, Reus 5, El Picat 3 i aquest Vilafranca 1, Calafell 4. Amb aquests resultats, la classificació ens deixa el Barça líder amb 48 punts, 12 d'avantatge respecte al Liceo, segon amb 36. Per darrere, tercer el Reus amb 35, 26 pel Calafell en quarta posició, puja fins a quarta plaça després dels resultats que s'han produït en aquesta setmana, tenint en compte la punxada del Noia o del Lleida davant del Barça també. Lleida, cinquè amb 25, 24 per l'Igualada i 24 pel Noia, setè, vuitè lloc pel Alcoi amb 21. Per darrere, Sant Just amb 16, el Picat amb 15, promoció de permanència per Caldes amb 14 i Voltregà amb 12, i descens directe per Vic amb 11 i el Padrí Vilafranca amb 9.
Doncs res, que s'ha de seguir batallant. Hi ha vida, per sort, és dels anys que aquesta part final està molt, molt apretadeta.
Anem a escoltar, abans de passar més temes, el tècnic del Noia, a Carlos Cortijo, després de l'empat a Caldes.
Bé, estem aquí amb Carlos Cortijo, final d'aquest partit a Caldes, 16a jornada. Ha sigut una làstima, no?, al final, aquella superioritat, no sé si mal marcatge o bona jugada a Caldes, però potser s'han escapat dos punts.
Bueno, estas cosas pueden pasar, llegas al final con un gol de ventaja y puede pasar. No seremos el primer equipo que sufre un gol con 5 contra 4. Bueno, en líneas generales yo creo que hemos hecho un partido bastante completo. La primera parte creo que hemos sido muy superiores. La segunda hemos intentado gestionar, creo que lo hemos hecho bastante bien. Y bueno, pues luego pues bueno, hemos tenido ahí alguna bola parada que no ha podido ser. Y luego, bueno, una jugada yo creo que ha sido clave. Desde aquí del banquillo se ha visto clara, igual luego la veo en directo y no. Pero quedan un minuto y medio, una posible tarjeta a favor nuestra, el partido ya hubiese estado prácticamente terminado. No ha sido así, ha tocado sufrir hasta el final y en esta ocasión, en otras puede ser, en esta ocasión, pues mira, ellos han acertado con el 5 para 4 y nada, seguir trabajando y no hay otra.
Sí, te quejas de la tarjeta de Estaller, la jugada donde Estaller sí. Lo pillan por detrás y aquí te dan la 15, un poco ha sido lo mateix, si lo tenías el llavors o lo tenías aquí.
Bueno, no es lo mismo porque en caso de no meter la falta directa, el equipo contrario está con 3 y quedaba un minuto y medio, pero la situación es diferente. Al final no son excusas. Los árbitros se equivocan, como nos equivocamos todos. En esta ocasión creo que nos han perjudicado, luego a lo mejor lo ven directo, insisto, y no es así. Y bueno, y yo nada más que tengo que felicitar una vez más a nuestros jugadores, porque creo que han hecho el partido suficiente para ganar.
Doncs les paraules del tècnic del Noia. Josep, alguna cosa a dir?
No, Carlos Cortijo parla clar.
Doncs després de repassar l'Hockey Lliga, ens queden 10 minutets de programa, fem una pausa i tornem tot seguit.
Reus Aventura, a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir, en plena natura i amb tota la seguretat de les Deus Aventura. Feu les vostres reserves al 696-965-684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família, Les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona.
Doncs vinga, més coses. Josep, aquesta setmana Copa de la Princesa. No hi havia plata perquè ja s'està preparant aquest torneig que se celebra aquest any al Vendrell.
Sí, però destaquem avui, dilluns, a les 4 de la tarda, sorteig de la Copa del Rei a Calafell, al Pòsit de Pescadors, al Passeig Marítim, hi haurà el sorteig de la Copa del Rei, evidentment, jo opino que per mi és el millor espectacle de l'any del món de l'hoquei de Montpatins. Hi ha una segona divisió, aquesta Copa de la Princesa, el Vendrell, hi ha aquesta setmana i també diferents actes al Baix Penedès de cara a promocionar al màxim aquesta competició que l'any passat es va disputar a Vilafranca. I en aquest cas, doncs, destacar-ho, tant la Copa del Rei com la Copa de la Princesa, i també recordar que aquesta era una setmana important a la Champions, amb els resultats que es van produir tant masculí com femení.
I anem amb aquests marcadors. Precisament un dels que destacàvem era aquesta derrota del Noia a la pista del Sant Omer, derrota per 4-3, a la resta del grup, Barça 3, Porto 3, i la derrota del Reus Deportiu per 0-4 davant el Barcelos. A l'altre grup, Dinant Quevert 1, Tricino 3, Liceo 2, Balongo 0 i Oliveirense 1, Benfica 5. El Benfica intractable en aquesta Champions, només un empat. Pel que fa... Digues.
I penso que és el gran favorit d'aquesta Champions, l'equip d'Edu Castro.
Doncs anem amb la classificació del grup A. Barcelos, líder amb 17 punts, el Noia segon amb 13, Porto tercer amb 10 i quarta posició pel Reus amb 9 punts. El Barça cinquè amb 8 i el Sant Omer últim amb 3. Pràcticament la classificació pel Sant Omer és un impossible, tenint en compte els rivals que té i també la seva puntuació. El Noia, una ensopegada que potser no entrava en els plans, aquesta Sant Omer, i que complica una mica el panorama.
Sí, 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 evidentment, ja ho hem dit abans, perdre Sant Omer, una pista que ha guanyat tothom, probablement no entrava en els càlculs, un Sant Omer que guanyava 4-1, un Noia que es va costar 4-3, però que doncs no va poder capgirar el marcador. Això servirà també pels equips que encara han d'anar a Sant Omer per a jugar de que no... Bé, de fet, el Sant Omer a casa només li queda un partit, que és el darrer davant del Barcelona, no? Per tant, doncs, el Sant Omer, la seva classificació és pràcticament impossible.
I pel que fa al grup A, doncs, aquest Benfica, amb 19 punts, de fet, ja classificat, tenint en compte la distància que té amb el cinquè. Segon, el Trissino amb 14, Liceo amb 9, Oliverense també amb 9, Balongo amb 4 i Dinan Quebert amb 3. Aquí potser una mica més de moviment, però sembla que també ben encaminat, no?, per tercer i quart.
Sí, sí, el Liceo tenia el calendari complicat la primera volta, que tenia molts partits a fora, però aquesta segona que els té a casa, el Liceo, juntament amb Benfica, Trissino i Oliverense, es classificarà.
El Liceo llegia amb una estadística en els últims 4 partits sense encaixar, que això no passava des dels anys 80, m'equivoco?
Sí, 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 és una d'aquesta, la gent acostumada a les estadístiques destacava aquest fet del Liceo, que portava doncs aquestes jornades amb 0 gols i que, doncs, bueno, que li don un fet que és molt important avui en el món del hockey, que és l'aspecte defensiu. Els equips ho fan molt, però que molt bé, defensen. Jo quasi diria que abandonen l'atac, però per unes defenses increïbles. Em comentaven gent que va veure sencer el Barcelona-Porto l'exhibició dels porters i dels defenses a l'hora de poder impedir que hi haguessin gols, que hi haguessin gols que s'haguessin de treballar de molt, molt. Per tant, doncs, en aquest aspecte, els homes de Juan Copa ho estan bordant, no? I un Martí Serra, que la propera temporada el tindrem aquí al Penedès.
Doncs ja ho anirem comentant. Anem amb la resta de marcadors i categories. A la Nacional Catalana, Josep, no hi havia jornada. Tornen aquest cap de setmana.
Exacte, la Copa de la Generalitat amb victòria als penals del Futbol Club Barcelona davant del Sant Cugat. Seguim avall i aquí sí que n'hi havia.
Sí, primera catalana masculina. Aquí hem de destacar la victòria del Noia per 7-1 davant del Valls, el Vilafranca que perdia 4-6 davant del Ripollet i, per la seva banda, els Monjos, que guanyaven 1-5 a la pista de l'Alpicat. Un resultat important pels Monjos.
Sí, sí, perquè estava a la part baixa i de mica en mica es va acostant a la zona tranquil·la.
De fet, els Monjos, com tu bé dius, ja el tenim en 11a posició amb 22 punts. Més avall, 16è el Vilafranca amb 18 punts i el Noia, que segueix aquest frec a frec amb el Mollerussa, però líder amb 46, un d'avantatge respecte a l'equip lleidatà.
Sí, un Noia que té bon equip i que, vaja, si no hi ha cap sorpresa d'aquí al final, tot i que s'ha de jugar, es mantindrà amb aquesta part alta.
Pel que fa a la primera femenina, el Patí Vilafranca guanyava 1-3 a la pista de l'Olot i aquest cap de setmana hi ha un partit maco a la poliesportiva. Diumenge, 12:45, Vilafranca-Palau.
Sí, però un Palau que també està molt saturat de competicions i que també està jugant amb aquesta categoria, amb jugadores de categoria juvenil, i que per això doncs, també li ha portat algun resultat negatiu, no? Evidentment, Palau també és un equip filial, per tant no pot pujar, és un equip formatiu, i el Vilafranca, doncs no, amb un objectiu clar, contundent, amb alguna altra baixa, el passat diumenge a Olot, doncs s'imposava per aquest bon marcador de 1-3.
I pràcticament doncs, l'ascens a la butxaca, perquè tenint en compte que el Palau no pot pujar, la diferència amb el Caldes són 11 punts ara mateix. Per tant, molt encaminat.
Ho té molt ben encarrelat.
Pel que fa a la segona catalana masculina d'hoquei, anem també amb els marcadors dels equips de casa nostra. Victòria del Club Patí Sant Ramon a la pista del Vilanova, a les Casernes, 1-5. Pel que fa al Riu de Bitlles, derrota per 3-2 davant del Cubelles. El Sant Ramon a la classificació, que es va escapant en aquesta tercera plaça amb 38 punts, a només dos del segon, que és el Juneda. Per darrere del Sant Ramon, el Riu de Bitlles amb 29, quart.
Llàstima d'aquesta derrota del Riu de Bitlles a la pista del Cubelles. És el líder, jo diria que és un equip molt correcte, molt format per pujar de categoria, i llàstima perquè, doncs bé, aquest 3-2 és un resultat just, apretadet, i que hagués pogut beneficiar no sols amb el Jonàs, sinó també amb el Sant Ramon per acostar-se a aquest primer lloc de la classificació.
I pel que fa a la tercera catalana, Torrelavit 9, Calafell 1, Igualada 3, Noia 2 i Lleida 2, Vilafranca 5. El Torrelavit, doncs, sense problemes, continua aquesta temporada, diríem, pràcticament de tràmit en aquesta categoria, amb l'objectiu de pujar a segona. Líders amb 40 punts, el Vilafranca 6è amb 27 i pel que fa als Monjos 12ens amb 10 punts. El Noia amb 8ena plaça amb 22. Els Monjos descansaven aquesta jornada.
Sí, aquí en aquesta categoria parlem del Torrelavit perquè evidentment és un equip fet per un objectiu, i la resta, doncs, Vilafranca, Noia i algun altre equip comarcal, són equips de formació, són equips que juguen amb jugadors juvenils i júniors i que evidentment no tenen ni molt menys no la pressió que pot tenir el Torrelavit, perquè evidentment doncs, té jugadors importants, però que doncs, és un Torrelavit fet clar i contundent amb aquest objectiu de pujar a segona catalana.
Josep, fins aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. T'escoltem dimecres.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.